migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quan toquem la base essencial dels serveis de la societat, això té conseqüències. Unes conseqüències clares que es poden preveure i d'altres que possiblement s'escapen de les mans, no? Quan parlo dels serveis bàsics, estic parlant de la sanitat. Estic parlant de l'educació, per exemple. Passen dos columnes. Abans estàvem parlant de l'alimentació, dels seus preus i, bé, del que s'estirarà a sobre. Però ara, si em centro en aquestes qüestions i ara torno a pensar, i amb això, encara estem amb això de les retallades que hi va haver cap al 2008, que encara no s'han recuperat, d'aquí les vagues del sistema sanitari, d'aquí les vagues del sistema educatiu. Però és que les conseqüències van molt més enllà. Les conseqüències, a vegades, són imprevisibles. Què passa quan toquem aquestes coses? Doncs de seguida parlarem de l'augment, ara concretament amb xifres del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, de l'augment a les agressions a metges. A metges. Si ja posem aquí sistema sanitari, segurament les agressions serien moltes més, però parlem de metges. De les quals segurament no, és més de la meitat les han patit metgesses, dones i joves. Pensem, i tot això d'on ve? Doncs si anem estirant del fil, sospito que és una conseqüència de les terribles retallades. Si això ho afegim a l'estrès per pandèmia, si això ho afegim a tot el tensionament del sistema sanitari, doncs acaba amb un personal estressat i uns clients, en aquest cas som nosaltres, els malalts, els que necessitem d'aquests serveis sanitaris, i uns clients que acaben farts. Desesperats, en aquest cas, desesperadíssims. Parlem i pensem que quan anem al CAP, al centre d'atenció primària, quan anem a un hospital, no anem perquè ens agrada allà anar a prendre el cafè. No anem per gust, anem perquè ho necessitem. I ens trobem moltes vegades en unes situacions d'espera, en unes situacions desesperants, moltes vegades, unes situacions que fins i tot pot arribar a la irritació. Evidentment no és culpa dels metges, evidentment no és culpa de les infermeres, evidentment no és culpa del sistema sanitari. Tot això està arrelat en totes les retallades, en tot el maltractament que han patit els nostres serveis. De tot aquest maltractament, al final, els que paguen, en aquest cas són els professionals, per una banda, per això ja es veia venir, però el de retruc, els que paguen amb conseqüències imprevistes, són els usuaris, amb agressions als professionals. Per molts motius, segurament, Possiblement són coses que sabien que vindrien, però que ningú igual s'ha parat a pensar. Escolta'm, i si traiem partides aquí i donem base al que hem de donar base, als serveis essencials, què passa aquí? No sé si es podia fer, però estic segur que per altres coses sí que es troba diners. Per això, no sé, igual no era el moment. Però no us espanteu. La demagògia que acabo de fer és només un pensament propi que us vull traslladar. Podeu no estar d'acord. Soc el José Miguel Cruz, i això és Migdia, des de COPE Catalunya i Andorra. El temps, certs núvols entre el Maresme i l'Empordà, més enllà d'això, el més destacat és que el vent pararà. I això és important de cara a la prevenció d'incendis que estem patint, com hem patit els de Calafell, un bon ensurt el que hem patit a Calafell, i que em sembla que no serà l'únic que parlarem, malauradament, degut a aquestes temperatures que hem tingut més aviat de juliol que no pas del mes de març, no? Les pluges ni estan ni se l'esperen, i les temperatures recuperant-se amb un ambient bon i ben suau, prou agradable conforme a les temperatures. Actualitzem la situació a la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Actualitzem la situació amb l'Eduard Sánchez. Eduard, bon migdia, benvingut.
Hola, què tal? Molt bon dia. Doncs trànsit a aquesta hora que es manté encara estable, sense massa mal de caps, amb poc volum, de moment, poc volum de trànsit, i, únicament, les incidències que poden dificultar una mica més la mobilitat. En aquest sentit...
Doncs hem perdut la connexió amb el Servei Català de Trànsit. Semblava que la qüestió estava molt més tranquil·la. Eduard, de totes maneres, moltíssimes gràcies, Eduard. Bé, anem a parlar... Està Eduard? No hi ha ningú, s'ha tallat tot. Vaja, doncs s'ha tallat tot. Anava a dir que anava a parlar del plan 1, 2, 3 amb Enriqueta, però ho farem després, perquè no és possible. Això sí, després parlarem del plan 1, 2, 3 i parlarem d'aquestes agressions a metges, d'aquest augment, en parlarem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Expósito va más allá de la noticia.
El uso de las redes ha disparado todas las alarmas en menores de 13 años. Aunque está prohibido, en nuestro país es imposible de controlar.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
El 70% de los niños de 10, 11 años reconoce tener una red social.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días proempresa de Opel. Solo hasta el 20 de marzo, condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. MásMóvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. MásMóvil, ahorra, sin más.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Cuando tienes hijos pequeños, es lógico y normal que te preocupe algo como esto.
Cambié de trabajo y ahora paso más horas fuera de casa. Y claro, dejo a mis hijos mucho tiempo solos y eso me preocupa.
Pues para estos casos, Securitas Direct tiene una alarma que te protegerá frente a posibles emergencias. Y además, con sus cámaras podrás ver y oír lo que ocurre en casa para tu tranquilidad. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Si cada vez que miras a tus neumáticos oyes esto, es el momento de volver a mirar a tus neumáticos como el primer día. Pásate por Citroën Service y llévate un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas. Pide tu cita online y haz que todo te suene muy bien. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 27 de marzo en Carrefour y carrefour.es, segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.500 productos, como en el atún claro en aceite de girasol Carrefour pack de 8. Compras 2 y te ahorras el 70% en la segunda unidad. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Augmenten les agressions a metges. Les denúncies per agressió a metges han augmentat un 35% l'últim any al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Yolanda Grales, com estàs? Benvinguda.
Moltes gràcies.
I la notícia no és gaire bona.
No és gaire bona. I això són dades només a la província de Tarragona. Però a Catalunya cada dia hi ha una agressió a un metge de mitjana. En aquest cas són dades d'un estudi del Consell General de Col·legis Oficials de Metges d'Espanya. L'any passat a la nostra comunitat es van produir 380 agressions a sanitaris. Estem parlant d'hospitals catalans. El motiu principal d'aquestes agressions? Discrepàncies amb l'atenció mèdica rebuda. I pel que fa als agressors, gairebé la meitat eren pacients programats, un terç pacients no programats i un 20% van ser els acompanyants. Les dones, a més, són les que reben majoritàriament aquestes agressions. Acostumen a ser metgesses dels centres d'atenció primària. I Catalunya, segons aquest estudi, és la comunitat autònoma on més agressions es comuniquen. No vol dir que és on hi hagi més agressions, sinó simplement que es comuniquen més. Que això es pot interpretar com una dada positiva perquè no es deixa passar ni una, no? Mm-hmm. Cap tipus d'agressions. Aquestes dades són, com et deia, d'un estudi fet a tot Espanya, però sí, el Col·legi de Metges de Tarragona també ha fet públiques algunes dades a tenir en compte, com que les denúncies s'han augmentat un 35% en l'últim any a la província. L'any passat es van denunciar 145 atacs, l'any passat van ser gairebé 200, 196 en concret. I què es pot fer? Doncs en aquest sentit, des del punt de vista judicial, el fiscal Carlos Domínguez explicava o ha demanat als metges que denunciïn qualsevol tipus d'agressió, ja que no és necessari que sigui un atac físic per esdevenir un delicte. Però en tot cas ens explicava o explicava algun cas concret en què l'agressió a un metge ha arribat als jutjats.
La acusada estaba acompañando al padre para una prueba y entonces una de las técnicos le pidió que le ayudase a quitarle la camisa al padre. Y lo que contestó la persona condenada es que solo tenían que hacer las enfermeras. Entonces la técnico le pidió que saliese de la sala y lo que hizo la acusada es golpear a la técnico, la tiró al suelo y cuando llegó otra técnico a ayudar a su compañera, la acusada sacó un spray de pimienta y roció con él a ambas.
En aquest cas sí que s'ha arribat a l'agressió, però hi ha altres casos en què no ha calgut. O fins i tot explicava el fiscal un altre cas d'un senyor que s'estava barallant amb el seu company d'habitació. Va anar, en aquest cas una metgessa, a posar pau i va rebre també. Doncs també ha estat condemnat en aquest cas el pacient. Són només alguns exemples. Des dels Mossos també donen consells. El més important, diuen, és mantenir una postura relaxada, fugir de moments tensos i demanar ajuda a un company. I si es preveu que la visita pot ser complicada perquè ja hi ha antecedents, doncs per què no demanar ajuda als Mossos, que els Mossos siguin presents. En aquest cas, qui parla és el caporal Jordi Pedret dels Mossos d'Esquadra de Tarragona.
Si es preveu que podem trobar-nos una visita complicada, parlem. Anticipem-nos amb aquesta agressió. Nosaltres podem venir, podem parlar-ho, podem venir si cal, evidentment. Si veiem que és una... De fet, ho fem. Si veiem que és una visita de molt de risc, nosaltres aquell dia estem al CAP. Estem al CAP, estem a fora, si convé, doncs entrarem. No passa res, eh?
Són alguns consells també que dona la policia autonòmica, perquè en el cas de Tarragona, a més, d'aquest estudi del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona, doncs explica que les agressions es produeixen majoritàriament a l'atenció primària, sobretot són visites que estan programades, per tant, és el que comentava el caporal. Vull dir, si ja ho preveiem, podem preveure aquesta situació, perquè ja coneixem aquest pacient i pot ser conflictiu, doncs, podem trucar als Mossos. El segon àmbit on més d'agressions es produeixen és en l'àmbit hospitalari.
Ja, però els Mossos poden estar allà, a la visita?
Ha dit que en principi fora. Diu, i si cal, si fos necessari...
Dins.
Dins.
Vale.
És el que ha explicat el Mossos. Suposo que ha de ser, o poden estar al voltant, i si veuen que la situació es complica,
entrar.
Doncs poden entrar.
Vale.
Però ell ha dit que si és necessari dins, clar, igual si és una persona que ja ha tingut alguns antecedents o alguna visita, ha mostrat una actitud agressiva...
Sí, és una d'aquestes situacions flagrants, no?
Suposo que no és la primera vegada, vaja, que els metges es troben amb aquest pacient, un o una pacient, ha tingut aquest tipus d'actitud, ja poden, si ho poden preveure, poden alertar a la policia autonòmica o a un company, demanar ajuda a un company en cas que sigui necessari.
Doncs mira, parlem precisament de... Ara concretem les xifres que ha donat el Col·legi Oficial de Metges de Tarragona, i tenim al telèfon el seu secretari, el secretari del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona, el doctor Manuel Carasol. Doctor, buenos días, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Gracias por estar aquí con nosotros, doctor. De entrada, ¿hay un porqué está pasando este aumento?
Bueno, pues intentamos sacar reflexiones de por qué está pasando esto, y sí que entendemos de que la pandemia, aunque antes también había agresiones, y muchas, pero la pandemia ha supuesto también un efecto, pues...
De crispación.
De aumento, ¿no?
Sí.
Sí, precisamente por eso, ¿no? Porque sí que se nota ya no solo a nivel sanitario, sino a todos los niveles de la sociedad, pues que la población está más crispada, ¿no? Y muchas veces, pues bueno, son pacientes que están presionados y que el yo pago impuestos y exijo calidad y rapidez, pues lo tienen como una
filosofía, una máxima en este caso, ¿no?
Sí. Y utilizan muchas veces la violencia como forma de exigir estos derechos, ¿no? Qué duda cabe que el incremento que ha habido en la población de patología mental, pacientes, muchos más pacientes que están en situación de precariedad económica, vulnerabilidad social, pues no son más que factores que pueden incidir en que el número de agresiones aumente, ¿no? Y, por supuesto, ya teníamos una sanidad muy tensionada que a raíz de la pandemia, pues todavía lo está más, ¿no? Y esto pues hace cambiar un poco los roles, el rol del médico y el rol del paciente. La calidad, o sea, la relación médico-paciente pues se estropea, ¿no? ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque hay muchas demoras a la hora de conseguir visita con el médico. La accesibilidad pues es más compleja que no antes. Tenemos menos tiempo pues para visitar y para atender correctamente al paciente, pero no porque nosotros lo queramos, sino porque es que la situación es la que es y no llegamos a más, ¿no? Que a la vez esto ya nos provoca un alto índice de frustración, ¿no?
Por eso que la culpa no es de los médicos en este caso, ¿no? La culpa no es de los médicos, o sea, es una cuestión de administración, de falta de personal en este caso, ¿no?
Bueno, es un grupo de causas, ¿no? Y las causas de tipo organizativo, que son todas estas que estamos comentando, pues suponen 65 de las 196 agresiones están relacionadas con causas de tipo organizativo, ¿no? Pues por falta de personal, por demoras, por falta de accesibilidad, por falta de información al paciente. Entonces, claro, es un volumen importante, claro.
Doctor, ahora que hablabas de las causas o de los porqués, ¿cuál sería la primera causa de este tipo de agresiones?
La primera causa son las discrepancias que hay con la atención médica, ¿no? Pues, bueno, pacientes que no están de acuerdo en cómo se está manejando la patología que requieren tener en la consulta y discrepancias pues con el médico en la forma de actuar o llevar su caso, ¿no? Aquí es donde tenemos el gran volumen de agresiones, ¿no? Son 67 de las 196, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, esto es porque a lo mejor la expectativa o el nivel de exigencia que tiene el paciente de cara a recibir una prestación sanitaria, pues no es la que luego realmente es, ¿no? Tienen a lo mejor con una idea equivocada, ¿no?
Además, estaba también mirando lo de los 196 que hay, 123 están, lo sufrieron mujeres en este caso. Sí. Que veo que sigue es uno de los puntos más vulnerables, ¿no? Ser mujer y joven.
Mujer y joven es un factor de riesgo importante, ¿no? De sufrir una agresión. Sí que es verdad que también sufren agresiones pues médicos, varones, jóvenes, pero sobre todo son mujeres, ¿no? Y además, este grupo es el que más ha crecido. Las agresiones a este grupo menor de 35 años, un médico menor de 35 años, es el grupo que más ha aumentado las agresiones. Este año han sido pues 70 agresiones en este caso, ¿no?
Bueno, estábamos hablando de médicos jóvenes, principalmente mujeres en este caso, y de los agresores o agresoras, no sé cuántos serán hombres o cuántas mujeres, ¿qué perfil tienen?
Pues el perfil mayor es un hombre varón,
¿sí?,
mayor de 60 años, ¿vale? O sea, un hombre ya adulto, ¿eh?
¿Sí?
Mayor de 60 años. Aunque sí que es verdad que estamos viendo que las tendencias es que cada vez hay más mujer agresora, ¿de acuerdo? Ya el 40% de las agresiones, ha habido un aumento de mujer agresora en un 40%, ¿no?
Ajá.
También hemos visto pues que ahí están creciendo los agresores jóvenes, ¿eh? Gente joven que podemos encontrar entre los 15 y los 30 años, pues que también aumenta el número de perfil de agresor.
O sea, entiendo que la mayoría de agresiones se producen en los CAPS, en los centros de atención primaria, o sea, durante consultas programadas, en este caso sería, ¿no? Porque cuando vas al CAP, sí, más o menos la mayoría que vamos al CAP es porque nos han programado una visita.
Sí, en el CAP es el ámbito donde más agresiones se producen y son en visitas programadas, ¿no? Paciente que ya tiene su visita y viene a la consulta y entonces en el transcurso de esa visita se produce la agresión. Aunque es verdad que durante el 2022 han aumentado mucho las agresiones en el ámbito hospitalario, tanto en el ámbito hospitalario como en las urgencias hospitalarias, ¿no? Ahí ha habido un incremento importante.
Pues, doctor Manuel Carasol, secretari del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona, gracias por esta charla y esas explicaciones que nos has dado, muy amable.
Bueno, muchas gracias, buenos días.
Ojo, ¿eh? Perfil de més de 60 anys, eh?
Sí, sí.
Ojo, eh?
Però després de passar, jo què sé, és el que ha dit el doctor, la pandèmia ens ha trastocats a tots, doncs suposo que també les persones grans estan ja cansades i ja no, no, ja es tallen.
No, no aguanten, sí, no, no aguanten tal com aguantaven. No tenen, eh?
Perquè, a veure, una agressió no només ha de ser física, eh? També pot ser verbal o... Mm. Però, bueno.
És cert que alguns caps, els més conflictius, entre cometes, doncs sí que hi ha equips de seguretat, hi ha un vigilant de seguretat, però, evidentment, això són els menys caps que hi ha. Seria una de les solucions, possiblement, a tirar pel dret, per aquí, però, clar, la majoria no hi ha aquest tipus de servei. Sigui com sigui, busquem ara d'on ve tot això arrelat, que possiblement, com deia el doctor, és multifactorial. Yolanda Carales, moltíssimes gràcies.
A tu, que vagi bé.
Cuida't. De seguida, doncs, arribarem a 2:15 del migdia i actualitzarem titulars aquí a migdia a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93-490-26-29. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i Mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165. Ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaquart 64. Gracare, 93-490-26-29.
Mamá, ¿bajas hoy a desayunar?
Uf, cada día me cuesta más subir y bajar las escaleras. Me quedaré en casa.
En Elevaciones Reco sabemos lo molesto que puede ser este desafío diario. Por eso estudiamos tus necesidades y adaptamos tu casa a tu comodidad. Elevaciones Reco. Nosotros te elevamos. Los límites los pones tú. Entra en elevacionesreco.com o llama al 93 516 9030.
Vols que la teva solidaritat perduri al llarg del temps? Deixant el teu llegat solidari a Càritas Barcelona ho faràs possible. Amb la totalitat o una part de la teva herència, garantiràs que les persones que més pateixen continuïn rebent la nostra ajuda. Si vols més informació, escriu-nos a llegats@caritas.barcelona o truca'ns al 93 112 7010. Amb el llegat solidari de Càritas, la teva generositat serà eterna.
Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Oferta, te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Star Wars, Indiana Jones, El Rey León, Piratas del Caribe. Las mejores bandas sonoras de John Williams y Hans Zimmer, interpretadas por la Hollywood Symphony Orchestra. 18 de marzo, Palau de la Música. Entradas en ncaprodarte.com y Palau.
Este marzo, disfruta de una jornada de bienestar exclusiva en el Hotel Dolce Sitges. El prestigioso Serotonin Studio y sus expertos te ofrecen cuidarte por dentro y por fuera en Sitges. Solo el sábado 18 de marzo. Cardio, yoga, meditación, spa, charlas de nutrición y gastronomía saludable por 95 euros por persona y plazas limitadas. Reserva ya vuestra plaza en serotoninestudio.es o en info@serotoninestudio.es. Nunca ha sido tan fácil cuidarse.
COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:45 del migdia. Això és la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia des de COPE Catalunya i Andorra. Actualitzem titulars de la jornada amb el Carlos Osada. Com estàs? Bon migdia.
Què tal? Bon migdia. Mira, el nou cas de violència sexual entre menors. S'ha detingut a Esparreguera un noi de 15 anys per presumptament agredir sexualment a una nena de 13. La suposada violació va passar a casa del xicot. Agressor i víctima van al mateix centre de reforç educatiu per a menors que estan en risc. Coneixerem l'última hora d'aquest cas, ho explicarem d'aquí uns minuts. També l'incivisme i el soroll diuen que són constants. Així és viure al costat de les noves tirolines de la Gran Via de les Corts Catalanes a Barcelona, i els veïns carreguen també contra l'Ajuntament i parlen del fracàs de l'urbanista o de l'urbanisme tàctic a tota la zona de les Glòries. A més, aquestes tirolines que han posat en marxa doncs presumeixen de ser accessibles i no ho són, segons han denunciat els pares de nens amb mobilitat reduïda. Els escoltarem d'aquí uns moments també. La Guàrdia Civil a Catalunya va a camí de quedar-se com un cos de seguretat doncs pràcticament residual. I és que les últimes hores s'ha fet públic, això sí, sense gaire soroll, que l'Institut Armat desmantela el servei del TEDx a Lleida i la unitat de muntanya Puigcerdà, que passarà a mans dels Mossos d'Esquadra. Les associacions de la Guàrdia Civil temen que amb la mirada posada ja a la Copa Amèrica l'any 2024 també es traspassi la policia autonòmica al servei de costes.
Molt bé, Carlos, moltes gràcies.
Vinga, que vagi bé. Adéu.
L'actualitat esportiva en mans del José Luis Gil. Com estàs, José Luis? Bon migdia.
Bon migdia, José Miguel. Companys, esportiva o paraesportiva, també?
També, per totes bandes, sí. Perquè això olora a clàssic.
Sí.
Ja tenim el clàssic.
Sí. Li sobren a vostè 2.000 euros?
¿Cómo los quieres? ¿En metálico?
Amb un bizum,
no sé
ja faig,
si llevo encima suelto.
Va, 400, li sobren?
No sé si llevo encima suelto.
No em pot fer un bizum. Bueno, en tot cas, per què preguntem això?
Evidentment no em sobren ni 400 euros ni 2.000 euros.
No, si vol no demanar un augment de sou, ja s'ha...
No. Tu m'has preguntat si em sobren. Jo et dic que no. L'augment de sou després el discutiré.
Bueno, sap vostè que el Barça especialitza o personalitza o fa una samarreta especial quan juga un clàssic, no?
Sí.
El leitmotiv d'aquest clàssic és Motomami. Jo crec que potser cal explicar o no què és Motomami. És Rosalía.
L'èxit de la Rosalía.
Bueno, sí. Doncs, escolti, hi ha un pack, una edició limitada de 22 samarretes del Barça amb aquest logo de Motomami, signades pels futbolistes de Barça i Madrid, que comencin el clàssic masculí i el clàssic femení. 11 del clàssic masculí, 11 del clàssic femení. Preu d'aquestes samarretes, 1.999 euros amb 99 cèntims.
A veure, on va parar tota aquesta pasta?
Que la vol vostè sense signatures dels jugadors? Només aquest pack especial, samarreta Motomami, amb un pack de merchandatge especial? 399,99.
Home, però jo pensava que hi havia un factor benèfic aquí darrere.
Bueno...
Tan mal està el Barça per...
Home, aviam...
Sé que estem malament, però...
Tampoco estamos tan mal.
Escolti'm, i els jugadors del Madrid que signen? Signaran també els jugadors del Madrid? I diu, no, però si estem signant perquè els calés vagin a la caixa del Barça?
Els 11 jugadors que començaran el partit, no els suplents. Bueno, és lo que se'ns ha dit. I jo,
vale.
Ara no mate el mensajero, usted.
No. Vale. Em feia preguntes només, que miri, m'ha sorprès això.
Preguntes. Cas Negreira, com està el tema del cas Negreira? Doncs bé, novetats de les últimes hores. L'aparició d'un dels informes que l'empresa de Negreira passava al Barça, amb les característiques dels àrbitres en qüestió. El pot trobar vostè ja a les xarxes. I una dada que ha transcendit. El fill d'Enríquez Negreira va comunicar al Barça l'àrbitre de la final de la Copa del Rei davant de l'Alavés amb 3 mesos d'antelació. Això, que alguns poden interpretar com una adulteració de la competició, doncs diu el nostre company Isaac Fouto que no té gens de mèrit. Que, de fet, el fill d'Enríquez Negreira l'únic que va fer és seguir la norma que fa el Comitè Tècnic d'Àrbitres, que li dona la final de la Copa del Rei sempre que pot a un àrbitre internacional que se'n retiri aquella temporada. Eren les condicions que reunia Clos Gómez, que va xiular aquella final, i que, per tant, això de dir-li al Barça 3 mesos abans que Clos Gómez xiulava la final de la Copa del Rei, doncs que tampoc tindria gaire mèrit. És el que explica el nostre company Isaac Fouto. Coses que hem d'explicar nosaltres. De què es va parlar aquesta cimera a Porto? Joan Laporta, Mateu Alemany, Rafa Juste, Jorge Méndez, molts temes de jugadors actuals i futuribles sobre la taula, i un apunt també de futbol. A Girona s'acaba de saber l'abast de la lesió d'Aleix García davant l'Atlético de Madrid. Lesió al tendó del bíceps femoral de la cama esquerra. temps estimat de baixa, 6 setmanes.
Déu-n'hi-do.
Per cert, avui a Esports Cope fem pregunta única. Ja sap vostè el que va passar ahir al camp del City, no?
Sí, home.
Que Guardiola va treure del camp Haaland quan quedava mitja hora, havia fet 5 gols i podia batre el rècord de Leo Messi.
Correcte, sí.
Pregunta única del dia, Twitter @esportscope. Va fer bé Pep Guardiola retirant Erling Haaland del camp?
Sí.
Doncs la gent creu que no, si més no un 75% de copenautes que no estan gens d'acord amb la decisió que Haaland tragués el bitxo del, el nou bitxo del camp. Per cert, ja sap vostè el que va dir Elias Israel al partit.
Per què el nou bitxo i no el nou Messi?
No, no, perquè jo crec que en aquesta dualitat les característiques com a futbolista d'Mbappé són més comparables amb les de Leo Messi, mentre que Haaland, que és un rematador, és un nou d'àrea, puro i duro, seria més comparable a Cristiano Ronaldo.
D'acord, molt bé.
Ho dic per això, eh?
Vale, vale, no, jo vull aclarir.
No, però trobo fonamentada i raonada la seva...
No havia mala intenció, la pregunta.
No. Escolti, no sé si amb mala intenció o no, però Elias Israel va dir a nit al partidazo que el 2024 Erling Brot Haaland serà jugador del Real Madrid.
José Luis Gil, moltíssimes gràcies.
Ja l'he posat nerviós. Adéu, fins demà.
Que em posi 5 minuts a les 3 de la tarda, actualitem la informació esportiva de casa Esports Cope amb el Joan Balloni. De seguida parlem de d'oci, de lectura, parlem de llibres, sempre és molt bo parlar de llibres. Llibres que parlen de història, que tracten la història, ficcionada, evidentment, però amb una base de documentació importantíssima. Rebrem aquí el Jorge Molís, que és autor del Latido del Mar, que és un llibre, doncs, que parla d'una cosa que s'ha parlat molt poc. Els llibres d'història no ho trobaràs, això, t'has de comentar i força, no? De la joventut de Roger de Flor. Del gran Almogàver, el Roger de Flor, que va ser acabant un dels comandants dels Almogàvers, dels famosos Almogàvers, en una època realment convulsa, no? De seguida en parlem de tot això i rebem aquí el Jorge Molist a migdia, a Cope Catalunya i Andorra.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Clásics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Clásics con José Luis García. Esta semana, Blade Runner.
He visto cosas que vosotros no creeríais.
Protagonizada por Harrison Ford y dirigida por Ridley Scott.
Todos esos momentos se perderán.
El viernes a las 10 de la noche.
Como lágrimas en la lluvia.
En 13.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días proempresa de Opel. Solo hasta el 20 de marzo, condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Estrenar gafas nuevas esta primavera? En Vision Lab es muy fácil. Montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. ¿Cómo lo ves? Más info en visionlab.es.
¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es.
En Vivanta Dental nos hemos vuelto locos. Hasta un 25% de descuento en tu ortodoncia y de regalo un blanqueamiento dental. Aprovecha nuestros días locos de la ortodoncia en Vivanta Dental. Solo hasta el 31 de marzo. Llama ya al 900-923-923 y pide tu cita gratuita o entra en vivantadental.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Qué pena que dejáramos la piel a media siempre. Qué pena que cambiáramos las llaves por los besos. Qué pena que llenáramos de piedras las maletas.
Abans de la història, la ficció, l'aventura, teniu un llibre que acaba de sortir fa res, penso que l'1 de març. O sigui, fa res, va sortir ja publicat El latido del mar, de Jorge Molist. I quan dic història, ficció i aventura, doncs és que és un matxembrat de tot això. I tenim nosaltres precisament a l'autor, el Jorge Molist, amb qui amb nosaltres. Com estàs? Bon dia, benvingut.
Bon dia, encantat d'estar aquí amb vosaltres.
M'he equivocat molt quan he dit això?
No, ho has clavat.
Ho he clavat. Estem parlant de més o menys, estem parlant de la figura de Roger de Flor.
Estem parlant de Roger de Flor, i bueno, Roger de Flor és bastant conegut, sobretot per tot el que va fer amb l'imperi bizantí i les grans hazanyes allà. I, per exemple, es coneix poc que Atenes, la capital de Grècia, va ser durant 77 anys nostra.
Efectivament.
Però es coneix d'aquesta època d'ell, es coneix molt menys de quan ell era un nen. I per mi, quan era nen, i primera joventut, i per mi el que li va passar, el que li va passar a la seva mare, doncs és digne d'una novel·la i és encara més apassionant que les seves aventures ja de gran.
Correcte, i d'això es tracta aquest latido del mar, d'aquests primers anys del Roger de Flor, que, a veure, el senyor aquest del carrer aquest que diu Roger de Flor a Barcelona, doncs estem parlant d'aquest senyor, que els que no ho coneixen va ser un dels grans capitans dels almogàvers, dels famosos almogàvers, i millor mariner, potser. Però què té la seva infantesa per dedicar-li una novel·la? Com comença? Perquè aquest home veig que té aventura des dels 0 anys fins que va morir.
Bueno, almenys des de l'any. L'any va ser quan el seu pare va morir a la guerra i era un noble que s'havia revoltat contra els francesos que dominaven Sicília en aquell moment. Llavors, la mare, que era també noble, no només perd el marit, sinó que perd tot el que té, i no es pot ajuntar amb la seva família quan fugen de la seva ciutat de Brindisi, i es queda allà sola amb Roger, que només tenia un any, i es queda en mans dels seus enemics, no? Aleshores, en aquell moment, considerada traïdora, el futur era molt negre, amb el sentit de que amb els homes que eren nobles i considerats traïdors els executava, inclòs els nens, per evitar venjances, i a les dones se les tancava de per vida, que es morien de misèria, no? Aleshores, el que farà Blanca, la mare de Roger, és donar-ho tot per la vida del seu fill, i tindrà que fer servir tot el seu enginy per sortir d'aquesta. No només servir el seu enginy, sinó que tindrà que suportar els pitjors abusos.
Estem parlant de que has novel·lat la realitat, vull dir, la història, o has posat ficció a la història?
Bueno, no queda més remei que, investigant dintre la història, adivinar com era allò. El que jo he fet ha sigut adivinar sota un coneixement molt important de lo que passava en aquella època. Per exemple, les guerres de Sicília, per exemple, els Templers, Terra Santa, la guerra que sostenia els catalano-aragonesos i sicilians contra els francesos amb el sud d'Itàlia. Tots aquests són fets històrics.
Aquella batalla per el domini del Mediterrani entre França i la Corona d'Aragó.
Entre França i la Corona d'Aragó, exacte. Era un pols desigual,
sí.
perquè França era molt més poderosa. A més, tenia el recolzament del papa, que inclús enviava galeres papals a lluitar contra les aragoneses, no? Llavors, és una època molt fascinant, perquè també ens trobem a la Terra Santa, que és el final de les creuades, i també, d'alguna manera, trobem els templers que estan amb el tope. Són amb el seu màxim esplendor, però clarament ja es nota que comencen la decadència, perquè a més s'han ficat en qüestions polítiques dintre de la cristiantat. Bueno, doncs aquest, el meu treball ha sigut...
Sí, perquè tot això Clar, jo estava pensant ara, una cosa és crear una novel·la i altra cosa és investigar, tenir dades històriques que encaixin i fer-les encaixar. Vull dir que la feina és important. D'on has tret, a quins recursos has anat per trobar tota aquesta informació?
Exacte, és una reconstrucció. Llavors tenim com a base el que va dir i va escriure Muntaner, Ramon Muntaner, que és el gran cronista almogàver i que va parlar, és l'únic que ha parlat de quan era nen en Roger de Flor. A partir d'aquí, les circumstàncies històriques que m'envoltaven, i jo porto una temporada bastant llarga, 10 anys estudiant la Mediterrània en aquesta època i altres. Aleshores, basat en tot aquest coneixement, el que he fet ha sigut reconstruir. Llavors, clar, vull dir, tot això no ho explica a Muntaner. El que he tingut que fer és un treball que pots dir-li que és ficció, però és una ficció molt real, és una ficció que hagués pogut passar.
Ajà, o sigui, basada en hechos reales, vull dir, en tot, com es diu tot allò, no?
Sí, sí, sí.
Clar, nosaltres, tota aquesta època d'almogàvers, d'aquestes lluites, d'aquestes guerres, tot això ho tenim molt idealitzat. Molt, és un punt romàntic, no?, que hi ha, però estem parlant d'una època absolutament terrorífica.
Sí, sí, era una època duríssima, no?, i que... Bueno, ja tenim la portada de la novel·la, que pots veure, sí, una nau amb les veles plenes de vent creuant la Mediterrània amb rems. Bueno, això és una típic, galera.
Una galera amb les veles aquestes latines que portaven les galeres en aquell moment, fantàstiques.
Exacte.
Que tenim un gran exemple, per exemple, d'una galera reial al Museu Marítim de Barcelona, per posar un exemple.
És fabulosa la reconstrucció, però aquestes galeres eren una mica diferents, perquè eren... Bueno, les característiques d'una galera del segle XIII, que les explico molt bé la novel·la, són diferents que una del segle XVI, com la que tenim a les Atarassanes, no? De tota manera, la galera era la nau més dura i més terrible que havia en aquella època a la Mediterrània. La vida de les galeres era terrible. I el Roger, fugint de la misèria en què es trobava, es va embarcar en una galera, va tindre la sort de que un frare templer, que era el capità d'una galera, l'acceptessin de molt petit amb la seva nau, va tindre aquesta sort, però era una nau terrible, sobretot per un nen. La supervivència era molt difícil. I ell va decidir fer això, no només per fugir de la fam, sinó també amb la idea de trobar la seva família perduda, que la seva mare l'enyorava, i amb la idea de realment salvar la seva mare, que es trobava en una situació molt dura, i també amb la idea de fer la seva justícia, que es diu venjança.
És la venjança, però també una història de superació, no? Perquè va arribar aquesta venjança fins que ja tens els coneixements, la força, l'intel·lecte i la maduresa, per estar curtido, vaja, doncs passen uns anys. També és una història de superació, el propi Roger de Flor.
És una història de creixement, de superació, de supervivència, sobretot d'amor, perquè la mare ho dona tot pel fill i després el fill tracta de tornar-li i tot. I finalment, doncs, és una història de justícia poètica, de venjança, perquè quan el nen creix, que es converteix també en el capità d'una galera templera, té uns recursos per fer tot allò que ell creu que és just, no? I, bueno, el latiu del mar, o batec del mar, porta bàsicament a aquestes coses, no? És una història, com diem, d'amor, superació i, sobretot, supervivència.
Doncs ja sabeu, és el reflex a la història dels primers anys de vida de Roger de Flor, un dels mítics capitans dels almogàvers, gran navegant i història important dels almogàvers, en aquests mercenaris que contractava la corona d'Aragó i que van donar grans resultats en aquestes guerres. El latido del mar, de Jorge Molís. Jorge, escolta, moltíssimes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres.
Estic encantadíssim. Gràcies, Cruz.
Un plaer. Bé, hem pensat en història. De seguida parlarem de les qüestions de records. Què recordeu? En el fons estàvem parlant d'una novel·la que parla de records, de tota aquesta documentació, i de la importància de mantenir un record viu, en aquest cas històric, no? Però quin valor tenen els records? Quan costen els vostres records? Segurament és una d'aquestes coses que no els hi donem importància, però la tenen, sobretot quan perdem totes les fotografies d'un disc dur, d'un PC, d'un àlbum. Això és un drama. Això és un drama, eh? Parlem d'aquests valors dels records de seguida. Fem xerrada amb la Marta González, que és presidenta de l'Observatori d'Investigació de Comunicació i Ciències Afins, i en parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en Twitter en @COPE i en facebook.com/COPE.
Hola Enriqueta, estoy muy contenta, ya he terminado el plan 1-2-3 y he adelgazado 7 kilos. Incluso os he recomendado, si lo necesitara, ¿podría repetirlo otra vez?
Puedes hacerlo hasta 4 veces al año porque limpias, regeneras y adelgazas, apto para hombres, mujeres y todas las edades.
Y lo consigues en 3 semanas. La primera semana, sobres de piña.
Depuras, desintoxicas, te deshinchas, ya bajas 2 tallas.
La segunda semana, sobres de naranja.
Renuevas y regeneras, la barriga desaparece.
Y la tercera semana son cápsulas.
Adelgazantes, reductoras, bajas de 3 a 7 kilos. Llámame 650-51-52-53.
No son batidos, es natural, con registro sanitario, muy económico y lo vas a recibir sin gastos de envío. Solo hay que llamar al 650-51-52-53.
Y los tratamientos detox, lipo, drena, más 5 parches reductores gratis con tu plan 1-2-3. Llámame 650-51-52-53.
Con el plan 1-2-3 lo vas a conseguir en solo 3 semanas. 650-51-52-53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si no te entregas en serio, si no es un amor completo, ¿por dónde vienes, te vas? ¿Por dónde vienes, te vas? Si vas a ti...
Quin valor podem donar als nostres records si això costés euros? Quants euros valdrien? Si posem, ostres, penso que segurament no tenen un preu, no? Perquè estem parlant de la nostra vida, en tot cas. Tant els bons com els dolents. Pels dels dolents es pot aprendre, eh? Doncs parlem d'aquest valor dels records amb la Marta González, presidenta de l'Observatori d'Investigació de Comunicació i Ciències Afins. Marta, com estàs? Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, querido José Miguel.
Si me quieres llamar Miguel, tampoco pasa nada, ¿no?
Bueno, Miguel me gusta mucho, ¿eh?
Pues tengo la maldición de los nombres compuestos. Y José Miguel, como es uno un poco habitual, es Miguel Ángel, José María, es muy habitual. Sí. Bueno, oye, Marta, ¿cuánto valen tus recuerdos?
Hombre, los recuerdos valen mucho, porque son son nuestro sustento. Nosotros vivimos de los recuerdos, los buenos y los malos. Los malos, a veces los olvidamos, otras veces no, ¿eh? Pero hay que intentar olvidarlos, porque si no, nos hacemos un poco resentidos. Entonces, en la vida no hay que ser resentido, porque la vida es corta y la vida hay que vivirla intensamente y de una manera positiva y, además, limpiar, entre comillas, ¿no? Los recuerdos, pues, es uno de los principales elementos de estabilidad que tenemos, de salud mental, y un refugio con la capacidad extraordinaria de protegernos, porque tú, si te acuerdas de cosas, luego tú te puedes defender, ¿no?
Sí.
En caso de que te tienes que proteger y te defiendes, porque te dices, oye, no, esto pasó así, así. Cierto es que a veces, claro, las versiones, ya sabes, cuando son dos versiones, la gente, la memoria es frágil y a veces la gente intenta que las cosas sean diferentes, dan otra versión, crear otra historia, ¿no? Tú estabas hablando ahora de historia, la historia son recuerdos.
Hombre, son recuerdos, pero a veces manipulados, ¿eh? Porque la historia la escriben los vencedores y a veces ser objetivo en historia es difícil.
Claro, y a veces tus recuerdos también están manipulados. Manipulados, ojo, tú, a ti te explican cosas de cuando eras pequeño, que a lo mejor no te acuerdas, pero a lo mejor tu padre te ha explicado, o tu abuelo, y tú te haces una composición. Y es una manera de edulcorar ese recuerdo, y que al final ese recuerdo a lo mejor sí que tiene un origen y una base, pero todo lo que está alrededor a veces está, pues, un poco, no diría yo, no quiero que la gente se sienta ofendida, pero inventado, ¿no? Como diciendo, bueno, pues yo no me acuerdo, pero como me lo han contado, yo me hago esta propia historia.
Una tendencia a escenificar, a crear un recuerdo no real, pero sí mediante los relatos que nos dan de nosotros mismos. Aunque, Marta, me da a mí la sensación que tenemos una cierta protección conforme a los malos recuerdos, porque tendemos a idealizar también, ¿no?, el pasado. Aquella frase de tiempos pasados fueron mejores.
Sí, lo que pasa es que a veces idealizamos algunas cosas que están muy bien y otras cosas que no. Mira, en los recuerdos, en la memoria, hay que hacer un poco como lo que se hace con la basura en la casa, ¿no? Que cada día uno tira a la basura cosas, ¿no? ¿Verdad? se dirán las cosas.
Sí.
Bueno, pues un poco, lo que pasa es que es muy difícil, ¿eh? Eso es cierto, ¿eh? Yo ya sé que es un ejercicio arduo, difícil. Pero hay que intentar que los malos recuerdos, olvidarlos, tirarlos a la basura.
Pero te forjan.
No entiende nada.
Pero los malos recuerdos también te forjan, si los sabes interpretar y los sabes usar, también te forjan la personalidad y te forjan,
claro,
a no cometer errores también.
Claro, te dan resistencia también.
Claro, no podemos idealizar.
La experiencia...
A ver, por mucho que nos engañemos, Marta, la vida no es color de rosa, no es bonita. La vida tiene es la parte buena y la parte mala, buenas y malas experiencias, eso es la vida.
Estoy de acuerdo contigo. La vida se compone de dos partes, lo bueno y lo malo.
Entonces, ¿cometemos un error idealizándolo, eliminando los malos recuerdos?
Hombre, yo creo que para una cuestión de salud mental hay que idealizar a veces, porque si no, uno no puede seguir adelante. Ten en cuenta que cuando uno sale a la calle, fíjate la cantidad de cosas negativas que encontramos. ¿Cuántos recuerdos tenemos malos recuerdos? Porque tú, ¿qué es lo que más a ti te ha impactado así como recuerdo, como mal recuerdo? Como buen recuerdo también, pero como mal recuerdo, ¿qué es lo que más te ha impactado?
Uf, te diré unos cuantos, ¿eh? Hay algunos que te impactan que llegan a nivel de trauma casi, pero no sabría decirte,
claro,
ahora.
Claro, los recuerdos traumáticos existen. Y además los recuerdos traumáticos son muy difíciles de limpiar. Estoy de acuerdo contigo. Esos permanecen casi, te diría yo, que toda la vida. Lo que pasa es que se van diluyendo un poco y tú vas a sobrevivir. Si no, no podemos sobrevivir si tenemos esa carga tan fuerte. Entonces, decía Aldous Huxley, el que escribió El Mundo Feliz, que el recuerdo de todo ser humano es su literatura privada. Y el escritor dijo que si hay algo que no nos pueden quitar, es nuestro recuerdo. Bueno y malo, ¿eh? Y eso es verdad, eso es cierto. Si tú lo analizas, es una frase que tiene mucho sentido. Bueno, pues los recuerdos tienen también pues una relación con las emociones. Antes se decía que los recuerdos estaban en el corazón estaba, era quien recordaba, ¿no? Bueno, sí, es verdad que un poco sí, porque son las emociones. Entonces todos nuestros recuerdos pues tienen esa relación en la que somos capaces de experimentar nuevas emociones originales cuando nos volvemos a situar en el foco de nuestra atención. Hay otra cosa que hablamos hace una semana, que era el tema de los olores, ¿te acuerdas?
Sí.
Mira, nunca mejor dicho. El olor te retrotrae y te recuerda situaciones, ¿a que sí?
Sí, claro, son asociaciones, sí, claro que sí.
Claro, exactamente, porque lo tienes memorizado, porque al final el recuerdo es una memorización de unos hechos acontecidos en tu vida, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? Que el olor pues nos hace recordar muchas cosas, ¿no? Pero los recuerdos se forjan en la memoria, en el hipocampo, que es una parte del cerebro que permite procesar y recuperar los tipos de memoria, memorias declarativas y las relaciones espaciales, porque todo sucede en un espacio, ¿no? Un espacio geográfico,
sí.
Normalmente.
Por eso cuando se daña, cuando tenemos enfermedades como el Alzheimer, es una auténtica pena, porque es cuando dices, ostras, los recuerdos se volatilizan.
Exacto, porque eso a los enfermos de Alzheimer se les pone muchas fotos, se les explica muchas acciones que sucedieron, muchos recuerdos que ellos han tenido, si los conoce la gente que está a su alrededor, para que ellos intenten recordar, intenten recuperar su vida, ¿no? Que es muy difícil, pero bueno, nunca es, siempre se puede, ahora hay muchos experimentos y muchas investigaciones en las que dicen que las neuronas al final sí que se reproducen y se vuelven otra vez vamos a tener neuronas. Antes decían que se morían y no se volvían a reproducir. Y ahora pues sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que tú recuerdas así en plan colectivo? Pues la victoria de tu equipo de fútbol favorito. Y además, colectivo, ¿por qué? Primero, porque es un ejercicio, es una actividad que es colectiva, pero además normalmente esos acontecimientos tú los ves con gente alrededor, mayor o menor el grupo, y también recuerdas lo que dijo según quién y lo que dijo otra persona, tanto si fuera a favor como en contra, ¿no? Y entonces son esos recuerdos que forjan, que es como una especie de red, de telaraña, dijéramos, para que tú tengas pues eso te dé una fortificación para seguir adelante, una fuerza para seguir adelante, porque al final todo eso es bueno, es un entramado que necesitamos.
Marta, muchísimas gracias.
Bueno, nos recordamos el próximo día.
Sí, seguramente. Un besazo muy grande, cuídate.
Bueno, el recuerdo tiene un fijador y un disolvente. El fijador para recordar lo positivo y el disolvente para eliminar lo negativo.
Vale, me quedaré con todo y haré una sopa de ajo de recuerdos y así está todo bien. Cuídate mucho, Marta. Hasta la semana que viene.
Un abrazo. Cuídate. Adiós.
Cuídate. Doncs ja sabeu que podeu tornar a sentir les xerrades que hem fet al programa a la web de la casa, cope.es. I ara arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz.